Molt bones, sóc Roger Martí i benvinguts als informatius d'este dimecres 18 d'octubre. El conflicte entre Israel i Palestina ja ha provocat que les agències de viatges hagin anul·lat les primeres reserves. A Tortosa, l'empresa Armageddon Tours està especialitzada en viatges programats a Israel i ja ha anul·lat una sortida per al gener. Les agències de viatges ebrenques ja han començat a anul·lar reserves a Israel i Palestina pel conflicte armat. És el cas de l'empresa tortosina Armageddon Tours, que ha cancel·lat un viatge programat per al gener. El director de l'agència, Joan Caballol, confia poder reubicar el viatge de cara a l'estiu, tot i que reconeix que a hores d'ara hi ha moltes incògnites sobre l'evolució de la guerra.
Ens ha afectat en la cancel·lació d'un grup del gener, concretament, un que tenim del 22 al 28 de gener, i en marxa i en dipòsits fets, però per un tema també de que encara que el conflicte evolucioni ràpidament, això descol·locarà moltes coses i per tant hem decidit no tant diem cancel·lar-lo sinó aplaçar-lo de cara més a l'estiu.
L'agència està especialitzada en viatges programats a Israel i coneix de prop la situació social i política d'aquests territoris. En aquest sentit, Caballol veu amb preocupació el conflicte i lamenta que el primer afectat per les accions de Hamas és el poble palestí. Una altra persona que coneix l'actualitat sobre el conflicte israeli-palestina és el biòleg tortosí Joan Carles Ramos, que ha treballat durant 2 anys i mig en aquella zona. Ramos assegura que la població palestina està vivint un horror i molts llocs no tenen ni electricitat ni aigua. Ens dona més informació Tere Baide Pérez.
El biòleg tortosí Joan Carles Ramos ha treballat durant 2 anys i mig com a cooperant a Gaza i altres territoris palestins. Coneix de primera mà el conflicte i la situació de guerra oberta entre Israel i Hamas, perquè hi té molts amics que estan patint els bombardejos sobre la població civil i amb els que intenta contactar cada dia. L'endemà de l'atac contra l'hospital Al-Ali, Ramos diu que la situació és desesperada i que la gent està horroritzada.
El que està vivint la població és horror. No saben, jo mos escrivim a diari, a vegades en algú que ja és amic, un parell de vegades al dia, i jo sempre estic pendent per WhatsApp si estaran les dues ratlletes, primer si ho ha rebut, de moment estan en una, la cobertura és molt dolenta, i després veure si les dues ratlletes se posen en blau, no? I llavors ja respiro una mica. La resposta sempre és, bé, estem vius. I cada dia, fins al dia d'ahir, cada nit m'han dit que ha estat pitjor que l'anterior. I són gent que porten molts anys vivint bombardejos en certa regularitat. I em diuen, el que vaig viure ahir la nit no ho puc descriure.
Ramos també ha lamentat que la gent no té electricitat ni accés als aliments ni a l'aigua potable i que molts dels seus amics s'acomiaden d'ells sense saber què els passarà. Alguns dels seus companys hi han decidit no moure's i esperar la mort amb dignitat a casa seva.
I ja se't fa difícil parlar de l'horror, no? que estan vivint. No tenen aigua, no tenen llum. Hi ha avisos de que està allà a internet. S'acomiaden, no? Te diuen, bé, fins avui, després ja veurem què passa, després resulta sí que hi ha internet, o sigui, hi ha tot un joc com de fer el patiment més gran, no? I aquesta desesperació fa que alguns, com un dels meus amics, hagi decidit no moure's. No tenim on anar, no tenim vehicle. Nos quedem i esperem.
El que sigui.
El que sigui. Giren cua a la carretera i tornen. I diuen, morir per morir, morim en dignitat. És el que m'ha dit un dels meus amics, també. Morirem almenys en dignitat a casa nostra.
Per tot plegat, Ramos considera que ja s'està fent tard per aturar la guerra i que ara el més urgent és que es puguin obrir corredors humanitaris. Des de les Terres de l'Ebre, Ramos ha començat a reunir-se amb altres persones preocupades pel conflicte i han convocat una trobada este dijous, al vespre, al casal de l'Hort de Cruells, a Roquetes.
I a partir d'aquí ha sorgit que vam fer una primera trobada d'un grup reduït de persones per a expressar-nos, per a dir com ho vivíem, no? Tot això, perquè això emocionalment d'alguna manera ens està afectant a tots. I a partir d'aquí vam decidir continuar trobant-nos. Demà precisament tenim una trobada que esperem, a la que convidem a tothom que estigui interessat en parlar com a ciutadanes i ciutadans d'aquest tema. Ens trobarem a l'Hort de Cruell, si em permets dir-ho, a les 7 de la tarda demà. Tothom està convidat i l'objectiu és que, davant d'això, què sentim, què podem fer, sense entrar a consideracions polítiques que podríem entrar i que podríem estar...
La Festa dels Bous a les Terres de l'Ebre es tornarà a debatre al Parlament. El ple del proper dimecres, 25 d'octubre, inclourà una proposició de llei presentada conjuntament per En Comú Podem i la CUP que demanen prohibir la celebració de bous envolats, capllaçats i a la mar. La iniciativa pretén modificar la Llei de Regulació de les Festes Tradicionals amb Bous de l'any 1988. El debat, però, es podria suspendre si es tira endavant l'esmena a la totalitat que han registrat PP i Vox. Aquest dijous, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre i els ajuntaments on es celebren actes amb bous han convocat a la premsa per valorar l'escenari que es dibuixa amb aquesta nova proposició de llei. Tortosa engega una de les primeres accions del Pla Cuidem Tortosa, de millora de la via pública. Es tracta de la neteja dels embronals, amb l'objectiu de preparar-los per les pluges dels propers mesos. Ens ho explica Albert Pascual.
L'Ajuntament de Tortosa ha engegat un pla de xoc als 3.400 embornals que hi ha a tots els barris i pobles de la ciutat. L'alcalde Jordi Jordan ha concretat que en els dos pròxims mesos es netejarà el clavegueram amb la voluntat de millorar la via pública i també preparar l'estructura per les pluges de la tardor i l'hivern.
En aquests moments, aproximadament 3.400 embornals a tot el municipi i en aquest pla de xoc, de manera intensiva, durant dos mesos, el que farem serà una neteja de tots i cadascun d'ells per una banda, millorar aquesta imatge de la via pública i, per una altra, també per a poder que, quan plogui, hi hagi una millor recollida, no, de les aigües pluvials.
El consistori també ha fet una crida a la ciutadania perquè siga responsable amb estos invernals, que molts cops s'embossen per residus abocats. Esta obra de millora forma part del pla de xoc amb 180 actuacions que el govern de Movem, PSC i Esquerra han impulsat a la via pública. Inclou també la neteja amb aigua a pressió, la instal·lació d'un centenar de papereres o l'increment de l'arbrat.
La CUP votarà a favor de la proposta d'ordenances fiscals del govern de Tortosa. Asseguren que no són les ordenances que voldrien, però davant el context econòmic ha valorat molt positivament que el govern municipal hagi acceptat les mesures i ajuts plantejats per alleugerir la pressió fiscal a les famílies i avançar en la línia d'una tarificació social progressiva. Ens dona més informació Cinta Bonet.
L'Ajuntament de Tortosa ha engegat un pla de xoc als 3.400 embornals que hi ha a tots els barris i pobles de la ciutat. L'alcalde Jordi Jordan ha concretat que en els dos pròxims mesos es netejarà el clavegueram amb la voluntat de millorar la via pública i també preparar l'estructura per les pluges de la tardor i l'hivern.
En aquests moments, aproximadament 3.400 embornals a tot el municipi i en aquest pla de xoc, de manera intensiva, durant dos mesos, el que farem serà una neteja de tots i cadascun d'ells per una banda, millorar aquesta imatge de la via pública i, per una altra, també per a poder que, quan plogui, hi hagi una millor recollida, no, de les aigües pluvials.
El consistori també ha fet una crida a la ciutadania perquè siga responsable amb estos invernals, que molts cops s'embossen per residus abocats. Esta obra de millora forma part del pla de xoc amb 180 actuacions que el govern de Movem, PSC i Esquerra han impulsat a la via pública. Inclou també la neteja amb aigua a pressió, la instal·lació d'un centenar de papereres o l'increment de l'arbrat.
Els pagesos han començat la recollida de cítrics als camps ebrencs. La campanya arranca amb bones sensacions, sense pèrdues de producció, com ha passat en altres zones d'Espanya. Pel que fa als preus, es preveu un increment respecte a anys anteriors. Ens dona més informació Albert Pascual.
Arrenca la campanya de cítrics a les Terres de l'Ebre. Les cooperatives ja distribueixen els primers exemplars de la temporada que encaren amb optimisme. Productors com Cítrics Terres de l'Ebre celebren que el territori s'ha salvat de la caiguda en la collita que s'hi han patit altres zones d'Espanya més castigades per la sequera. però aquesta reducció generalitzada de la collita provocarà un augment del preu de la fruita. Així ho apunta Sandra González, responsable de qualitat de Cítrics de l'Ebre.
A nivell d'Espanya, per exemple, fa 2 anys es van produir 7 milions de tonelades de cítrics i es preveu que enguany siguin 5,8 milions. Llavors hi haurà menys oferta de lo normal, a més en calibres més baixos. Nosaltres ens mantenim en els mateixos quilos. Altres comunitats, evidentment, per lo que hem comentat abans, han patit en la producció. Lo que sí que és cert que, bueno, la bona notícia és que repercutirà millor en les liquidacions dels nostres pagesos.
Esta cooperativa, situada a Campredó, apunta que el territori ha resistit a la baixada de producció gràcies als contrastos de temperatura de les últimes setmanes, amb diferències de fins a 10 graus entre el dia i la nit. En total, es preveu recollir fins a 200.000 tones de cítrics.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha concretat la previsió de la collita d'oli d'aquesta campanya. El sector apunta a un augment del 30% respecte a l'any passat, arribant a les 20.000 tones al conjunt de Catalunya. Tot i això, la xifra encara està molt per baix de la mitjana habitual, gairebé a la meitat. Però l'escenari és més optimista a les Terres de l'Ebre, que es preveu doblar la producció de fa 2 anys. Així, les pluges han afavorit la collita al Baix Ebre i el Montsià, on es pot concentrar més de la meitat de la producció de l'oli de Catalunya. Salut fa una crida a immunitzar els infants per evitar les broncolitis. L'objectiu és evitar els casos de broncolitis que van registrar-se l'any passat per contagis del virus respiratori sincicial. Ens ho explica Vicky Magí.
Salut i gairebé enllestit la immunització als centres d'atenció primària de les Terres de l'Ebre dels nadons nascuts entre l'abril i setembre del 2023. L'objectiu és evitar els casos de bronquiolitis que van registrar-se l'any passat per contagis del virus respiratori sincicial. El VRS és un virus molt contagiós que comença a actuar a l'octubre i dura fins al març i que provoca símptomes respiratoris que en infants menors d'un any poden ser greus.
I sobretot el que més temut tenim, no, en este virus, que ens doni una bronquiolitis, que és una afectació dels bronquis més petits del pulmó, i això pot provocar quadres molt greus que inclús poden acabar necessitant una unitat de cures intensives. Per exemple, l'any passat, que va produir un verdader col·lapse, el virus respiratori sincicial, va provocar una vintena de trasllats aquí a les Terres de l'Ebre de nanos a unitats de cures intensives.
A les Terres de l'Ebre naixen cada any 1 miler de nadons. Salut calcula que ara s'immunitzaran uns 500 nadons. De fet, la pediatra Sílvia Franc ha explicat que no és exactament una vacunació, sinó una immunització.
La diferència és que ens pensem que és com una vacuna, però és una immunització, perquè el que fem és ficar directament dintre del nen els anticossos. La vacuna el que fa és ficar un estímul perquè el cos del nen creï aquestes defenses, però nosaltres ja fiquem directament les defenses, el que es diu un anticòs monoclonal. I ja directament, com fiquem la defensa, el nano està protegit des del minut zero que fiquem la immunització.
Els estudiants tenen dificultats per trobar pisos de lloguer a Tortosa. L'augment de preus i els requisits que demanen als estudiants fan molt complicat accedir a un habitatge. Ens dona més informació Cinta Bonet.
A Tortosa els estudiants han començat el curs universitari i els estudis postobligatoris amb molt poques ofertes d'habitatge. L'augment de preus al voltant de 600 euros per pis i els requisits que demanen als estudiants fan molt complicat accedir a un habitatge. La majoria opten per compartir vehicle o arribar en tren.
No tengo piso aquí, vengo por el tren. Yo vivo en Hospitalet d'Infant.
No, aquest any no. Bueno, faig segon i l'any passat tenia un pis, però aquest any he decidit pujar i baixar cada dia de Vilaseca.
El año pasado empecé aquí ADE y por internet estuve buscando, contacté con una chica y me alquiló un estudio aquí delante de la uni.
No, nosaltres no tenim pis. Anem i tornem cada dia de la Ràpida.
No em sortia a compte. He agafat un pis aquí quan amb 15 vaig i torno i a més ho puc aprofitar per la feina.
Plantejat sí. Però, claro, hauria de ser en amics, ho hauríem de pensar bé i s'hauria potser també de treballar a la vegada que estudiem, així que està més complicat.
La llogatera Mapi Balaguer, administradora de la Patrimonial Ferval, afirma que hi ha prou places de residència per a estudiants a la ciutat. Segons l'administradora, els estudiants prefereixen compartir pisos per tenir més llibertat i si decideixen optar a un lloguer han de complir amb força requisits.
El tema dels estudiants, jo crec que considero que sí que hi ha, diria que hi ha més que residències suficients per abarcar tot aquest tipus de gent. El problema és que passem de la llibertat al libertinatge amb el sentit de que hi ha molts d'aquests estudiants que no volen passar per les normes que hi ha, que inclouen aquestes residències. Llavors volen pisos i què passa? Que els pisos, agafar uns pisos compartits, és un problema perquè hi ha un pare que es fa responsable de tot aquest, d'abarcar totes aquestes fiances i les responsabilitats. Llavors, és complicat amb aquest tema. No penso que sigui tema de que no hi ha capacitat lo que és a nivell de mobles.
Deltebre treballa per ser un municipi més amable per tothom. Després de la instal·lació de pictogrames o adaptar activitats de festa major, ara han engegat les primeres extraescolars per a infants amb necessitats especials. Una de les activitats estrella de les que poden gaudir aquests xiquets és la natació. Ens ho explica Albert Pasqual.
Nou gest a Deltebre per esdevenir un municipi més inclusiu per a tothom. Este curs, la localitat ha incorporat activitats extraescolars destinades als infants amb necessitats especials, un programa impulsat pel Centre de Suport Familiar Arrals, que amb esta iniciativa ofereix l'oportunitat a tots els petits sense discriminacions de gaudir d'activitats fora de l'escola, com és la natació. Ruth Curto és la directora del centre.
Ells s'adapten positivament perquè hasta avui en dia no hi havia algun tipus d'extraescolars així per a tots aquests xiquets. I llavors, pues, que ells puguen vindre aquí i fer extraescolars com fan els altres xiquets del nostre poble, pues, per a ells és algo molt positiu. Mostra una igualtat per a tots els xiquets del nostre poble i que és algo molt bo per a tots els xiquets.
La regidora d'Infància, Vicky Albiol, celebra aquest tipus d'iniciatives, ja que donen resposta a les demandes de totes les famílies del municipi.
Com a govern municipal estem al costat d'aquestes iniciatives que generen un valor afegit i sobretot si estan relacionades amb els nostres infants. Estem treballant per fer de Deltebre un municipi més inclusiu. Quan el centre de suport Arrels va venir a parlar-nos, a presentar-nos el seu projecte, vam sensibilitzar molt amb ell, vam treballar intensament per a poder donar-li forma el més aviat possible.
Esta acció se suma a les actuacions impulsades pel consistori en els últims mesos, com és la instal·lació de pictogrames o també l'impuls de les festes IN per facilitar la participació de tothom a les activitats. Una sèrie de mesures que volen que tota la població per igual puga gaudir de la cultura, l'ensenyament i l'oci.
Abans de l'actualitat esportiva, els expliquem que Decelet, un dels serveis del grup Doble Columna, es promociona durant aquests dies a Municipàlia. Així, l'empresa ebrenca dona a conèixer a les administracions l'ampli ventall de serveis al voltant de les pantalles LED. Ens detalla més informació Albert Pasqual.
L'empresa ebrenca Decelet del grup de comunicació Doble Columna ha arribat a Municipàlia, la Fira Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals de Lleida. Així, Decelet ha donat a conèixer a les administracions els beneficis de la tecnologia LED per poder implementar punts d'informació als municipis a través de pantalles. Sergi Carles és el responsable de màrqueting de l'empresa.
Oferim solucions comunicatives de senyalització digital dinàmica a través de pantalles LED en diferents formats, diferents tamanys, mides, instal·lacions, on podem donar solucions a diferents entitats públiques, municipals, de comunicació. Al final, la solució que nosaltres donem ajuda a les entitats a comunicar, a transmetre de forma transparent, àgil, dinàmica i fàcil el seu missatge.
Decelet compta amb un equip de professionals dedicats al disseny i desenvolupament d'aplicatius per a aquestes pantalles, els coneguts com a gadgets, que ofereixen informació d'interès com la previsió meteorològica, l'agenda cultural o la transmissió d'esdeveniments en directe.
A més, hem desenvolupat diferents widgets, que no són més que aplicatius que acaben mostrant informació de forma automàtica de servei, o sigui, ja sigui informació del temps, agenda cultural, informació de les platges, de les pistes d'esquí, actes, activitats, etc. I això es fa de manera automatitzada en l'aplicatiu que tenim desenvolupat.
Municipàlia és la fira més important del sector i un referent per als ajuntaments que troben en aquests espais solucions per a la gestió municipal, un punt de trobada de les propostes més innovadores entre les que Decelet ja s'ha fet el seu lloc.
En plana esportiva els expliquem que el bàsquet cantaire rebrà aquest cap de setmana a l'equip lleidatà dels Cedis, en una nova jornada de la segona catalana. Els tortosins arriben reforçats després de guanyar fora de casa al Torreforta, en un partit que es va ajornar al seu moment. Ens dona més informació Vicky Magí.
El Club Bàsquet Cantaires Tortosa està preparant esta setmana el partit que disputarà al seu pavelló contra el Cedis dissabte a les 6:45. Els tortosins arriben reforçats després de guanyar el passat dijous a l'ADT en un partit corresponent a la primera jornada de la segona catalana que es va ajornar al seu moment. Tot i això, el tècnic Jordi Adell diu que tindran davant un rival complicat.
És un dels equips difícils de la part de Lleida. Sí que és un partit, és un equip que arriba en una victòria i dos derrotes, però les derrotes han sigut contra equips potents, no? El Reus Deportiu i el Cervera, que són equips que segur estan competint per la part d'alta, no? Nosaltres doncs, bueno, arribem contents per una victòria la setmana passada en partit de jornada a la pista de la DT. És una victòria per nosaltres molt important fora de casa, que ens dona una mica d'oxigen en un moment de temporada on estem complicats, no? Justos defectius, jugadors tocats, dificultat per treballar, per entrenar, i arribem als partits una mica al límit, no? Per tant, victòria important per enfocar este pròxim partit i bueno, esperem tenir una setmana una mica de tranquil·litat, no? Podem tindre, podem treballar tots els dies bé i que ens permeti arribar al partit en condicions de competir.
La propera setmana, el Club Bàsquet Cantaires Tortosa visitarà la pista del Cervera.
Per la seva part, el Centre d'Esports Tortosa no ha tingut l'inici de lliga que voldria i fins al moment només han pogut sumar una victòria en 5 jornades. Aquest cap de setmana, els tortosins rebran l'Egara B, amb el repte de guanyar per escalar posicions a la taula classificatòria. Ens ho explica Vicky Magí.
El Centre d'Esports Tortosa necessita escalar posicions a la classificació de tercera catalana i vol començar a fer-ho este mateix cap de setmana en el partit que disputaran contra l'Egara B a casa el dissabte a les 8 del vespre. Els tortosins són vuitens amb 2 punts i el seu rival ocupa la tercera posició amb 8 punts. Alejandro Castro, entrenador del conjunt tortosí, parla de recuperar bones sensacions.
Un partido en el que queremos volver a recuperar las sensaciones y en el que esperamos sacar un buen resultado, sobre todo porque también empezamos a tener ya a todos los jugadores disponibles y poco a poco vamos sumando esas piezas que nos han faltado estos últimos días y que nos ha lastrado un poco en cuanto al rendimiento de los partidos, pero bueno, esperamos una buena semana de trabajo ya con toda la gente disponible y nada, este sábado a las 8 intentaremos conseguir un buen resultado aquí en casa y sobre todo para poder volver a tomar la senda de las buenas sensaciones que nos ayuden a asentar el proyecto de cara al futuro.
La propera setmana el Centre Esports Tortosa visitarà la pista del Vendrell.
Ja per acabar, en el temps, fins a mig matí i a partir de mitja tarda, el cel estarà molt ennuvolat o cobert, mentre que al centre del dia la nuvolositat minvarà i estarà mig ennuvolat. S'esperen precipitacions durant tot el dia, amb certa intensitat a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Ebre. La temperatura mínima serà més baixa, excepte punts del litoral i prelitoral, on es mantindrà similar. D'altra banda, la temperatura màxima baixarà lleugerament. El vent serà fluix i de direcció variable de matinada. La resta del dia bufarà de component sud moderat, amb cops forts i alguns cops molt forts a partir de mitja tarda. Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook @vintiuradiocat i també a la nostra pàgina web vintiuradio.cat. Gràcies per un dia més acompanyar-nos.